Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Parlar dels problemes econòmics de les administracions, grans o petites, és avui per avui una obvietat. En ocasions ja hem comentat que un d'aquests problemes és que els diners que arriben de les grans a les petites cada cop tarden més. Però més enllà d'això, aquesta setmana hem vist dues cares d'aquesta realitat. La primera a Falset, on amb la llei de barris en marxa i a punt d'iniciar-se el gros dels projectes, caldrà posar fre i anar més a poc. L'Ajuntament, deia l'alcalde, no té capacitat d'aguantar si la Generalitat tarda tant en pagar. La segona d'aquestes realitats que parlàvem és que quatre municipis de la comarca no rebran les bestretes de l'Estat perquè no han presentat les liquidacions de l'exercici 2010. En aquest cas no han fet els deures, per tant, estirada d'orelles. De totes dues qüestions us en informarem avui, tot però després de la resta de titulars d'aquesta setmana. Comencem! El Centre d'Estudis Falsetans espera que l'Ajuntament mantingui la seva paraula i potenciï les troballes del castell com a atractiu turístic des d'una vessant històrica i cultural. També creu, tot i que la despesa a realitzar serà gran, que el consistori l'ha d'entendre com una inversió de la qual se'n pot obtenir rendibilitat. El Consell Comarcal del Priorat espera que la Carta del Paisatge es pugui signar finalment durant el mes de novembre. En el procés d'elaboració de la carta es troben ja en la fase de perfilar els compromisos que signaran els diversos ens públics i privats. 7 joves d'entre 16 i 24 anys prenen part en el programa La Brúixola, que s'iniciava ahir amb l'objectiu de formar-los i donar-los les eines per entrar al mercat de treball amb unes mínimes garanties. El programa està coordinat per l'Oficina Jove del Priorat i es desenvoluparà fins al maig en dues sessions setmanals. Sara Bailac, Manuel Baixauli, Estrella Ramon, Teresa Roig i Toni Sala són els escriptors que prenen part aquests dies de la segona trobada Priorat en persona, que organitza el Centre Quim Soler. L'objectiu d'aquesta proposta cultural és, en primer lloc, convidar-los a fer de conèixer el Priorat i la seva gent, poc visibles en l'imaginari literari. I en esports parlarem de la bona ratxa de Falset en futbol i Pradell en futbol sala. També recordarem què va fer el Porrera i quins són els rivals de la resta d'equips comarcals que debuten aquest cap de setmana a la competició de futbol sala, Capçanes, Marçà i Poboleda. L'avaluació de seguiment de la llei de barris a Falset ha posat de manifest dues consideracions. D'una banda, que a data d'octubre s'estaven complint els programes i terminis marcats en una primera fase, si bé és cert que es tractava de les actuacions més senzilles i de menys import. De moment s'han invertit uns 470.000 euros dels 3.200.000 que suposarà el desplegament de tots els projectes. D'altra banda, però, també s'ha posat de manifest que a partir d'ara caldrà replantejar els terminis i perllongar l'execució de la llei de barris, perquè no es podrà complir en les dates previstes inicialment. Ho explicava l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
És impensable i impossible per diversos motius. Un, per el que seria la gestió dels projectes, que no tenim capacitat tècnica per seguir-los, i l'altre és el fet de que financerament això no es pot costejar. L'Ajuntament no té pulmó financer com per poder costejar aquests projectes i després esperar no sé quant de temps per poder cobrar per part de la Generalitat. Per tant, el que hem proposat al responsable de la llei de barris, el senyor Ramon Botell, era una ampliació del termini del 2013 a 2016. Afortunadament hem vist que coincidien perquè la pròpia Generalitat, dintre d'aquest context de situació de crisi econòmica i financera, té previst fins i tot allargar una mica més el termini màxim i que ens donaria opció allargar el termini de la realització de tots els programes de la llei de barris no fins al 2016, sinó fins i tot fins al 2018.
Replantejar els projectes en el temps obligarà a prioritzar-ne uns i aparcar-ne d'altres. En aquest sentit, des de Pla de Barris marcaran quins no podran ser posposats.
El senyor Botell, responsable de l'oficina del Pla de Barris, ens apuntava que el que sí que ha de seguir el termini establert, fins i tot allargar una miqueta més, fins al 2015 com a màxim, són tots aquells programes que afecten a persones, que afecten directament a integració social, a dinamització de la gent gran, a temes de cultura, és a dir, tot allò que no siguin pedres, que no siguin totxos, que no sigui el fet de fer rehabilitacions de carrers i rehabilitacions d'espai, doncs com la quartera, que la volem fer, com el parc de la muralla. Per tant, tot el que és obra pròpiament dita, tot el que és inversió en argot de l'administració, es podria allargar fins al 2008, i tot el que faci referència a programes en els que afectin molt més directament a persones en els seus diferents vessants, la previsió és que el 2015 ha d'estar fet.
Com comentava abans Torralba, la Generalitat s'està demorant en el pagament de la llei de barris. Concretament n'ha d'aportar un 75% del total. La qüestió és que, segons l'alcalde, un any i mig després d'iniciar-se els projectes, encara no han rebut pràcticament res. El Lloar, Torroja, Ulldemolins i la Vilella Alta són els quatre municipis del Priorat als que Hisenda retindrà els pagaments d'octubre com a càstig per no haver presentat les dades de liquidació dels pressupostos de 2010. En un comunicat, el Ministeri ha afirmat que aquestes poblacions, i mil més de la resta de l'Estat, tenien l'obligació de presentar aquesta informació abans del 30 de setembre, una exigència que queda estipulada a l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. El Ministeri d'Economia i Hisenda especifica que la retenció de les bestretes d'octubre no implica la pèrdua d'aquests recursos, ja que seran reintegrats a les arques municipals a mesura que els ajuntaments vagin complint la seva obligació. La vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, explicava aquest dimarts que s'està treballant amb els ajuntaments que no han presentat la liquidació de l'exercici 2010 perquè ho puguin fer en un termini aproximat d'un mes i mig. Tornem per uns moments als titulars i també a Falset. Donades les troballes efectuades en les últimes setmanes al castell com a conseqüència dels treballs de rehabilitació, el centre d'estudis espera que l'Ajuntament mantingui la seva paraula i es potenciï l'espai com a atractiu turístic des d'una vessant històrica i cultural. Segons l'entitat, tot i que la despesa a realitzar serà gran, el consistori l'ha d'entendre com una inversió de la qual se'n pot obtenir rendibilitat. Escoltem el president del centre d'estudis, Anton Vidal.
Perquè els diners no siguin com a inversió de quina despesa tindrem més, sinó com a quina inversió hem de fer perquè això sigui profitós a nivell cultural i a nivell turístic. I aleshores, doncs, mos dona la impressió de que tant l'Ajuntament com els serveis territorials estan amb aquesta, és a dir, amb donar una publicitat d'això, amb fer una restauració, amb invertir uns diners, no amb el sentit doncs, de dir quina despesa tindrem ara, doncs, que això mos anirà malament, sinó amb el sentit de poder donar una rendibilitat econòmica.
Des del centre d'estudis falsetans afirmen ser conscients de que les condicions econòmiques no són les millors per tal d'efectuar la despesa que l'espai es mereix. Per aquest motiu donen marge al consistori i el seu vot de confiança.
Tenim confiança de que aquest ajuntament doncs, està amb això, que potser en una fase no ho podrà arreglar perquè doncs, han sortit d'aquests problemes i doncs, han sortit d'aquests problemes que ha sigut un valor afegit dins de la cultura i el que és el patrimoni de Falset i que aleshores doncs, si no es pot fer en una fase es faci en dos, en tres o en quatre. El que està clar és de que s'ha de conservar en benefici naturalment de la cultura i el patrimoni del poble.
El centre d'estudis falsetans també va reiterar a l'Ajuntament la seva predisposició a col·laborar. El Consell Comarcal del Priorat espera que la Carta del Paisatge es pugui signar finalment durant el mes de novembre. Aquesta és una de les primeres conclusions que es deriven de la segona comissió de seguiment de la Carta. Si en la primera es definien els objectius d'aquest document, en aquesta darrera s'han avaluat els tallers i reunions sectorials i es perfilen ja compromisos. És a dir, s'està ja en la fase final d'elaboració del document que acabaran signant ens públics i privats i entitats i associacions, entre altres. Escoltem la valoració que en feia el vicepresident del Consell Comarcal, Joan Carles García.
Entre finals d'octubre i el mes de novembre doncs, s'ha de concloure aquest procés i bé, esperem que tot això comporti doncs, accions bones pel paisatge i també una sensibilització doncs, envers el paisatge d'aquí de la comarca. La valoració és molt bona, les associacions, les entitats socioeconòmiques de la comarca han respost i ara estem una mica en la fase d'acabar de concretar les accions i els compromisos dels ajuntaments, però bueno, la valoració global és bona.
El subdirector general d'Ordenació Territorial, Eduard Rossell, que forma part de la comissió de seguiment, parlava precisament del procés de participació de la Carta del Paisatge del Priorat. Rossell considera que serà un exemple per a altres iniciatives d'aquest tipus.
Jo crec que la Carta del Priorat ha seguit un procés de participació ciutadana excel·lent. Des del meu punt de vista, serà un referent en l'elaboració d'altres cartes del paisatge en altres demarcacions i en altres territoris. Des d'aquest punt, felicitar el Consell Comarcal i a tota la gent interessada i que ha participat, ja que l'organització i els resultats són molt bons.
L'equip redactor de la Carta del Paisatge està mantenint reunions amb ajuntaments de la comarca després que les eleccions del maig alentissin tot aquest procés. davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a la central eòlica del Coll de la Garganta, que afecta el Molar, la Figuera i la Torre de l'Espanyol, la plataforma del Priorat ha emès un comunicat en què mostra la seva satisfacció per una resolució que dona la raó a les al·legacions que van presentar l'any 2009. Entre aquestes s'explicitava que el projecte vulnerava la delimitació de la xarxa Natura 2000. No obstant, l'entitat lamenta que 9 dels 13 aerogeneradors projectats ja estan funcionant, fet que no hagués passat si en el moment de presentar les al·legacions aquestes ja s'haguessin tingut en compte. El comunicat de la plataforma del Priorat subratlla també que seguiran demanant un debat seriós sobre el model energètic per tal de permetre una veritable planificació basada en criteris d'estalvi, eficiència i reequilibri territorial, a partir de l'aprofitament dels recursos propis i el respecte als valors del territori. El Departament de Medi Natural ha posat en marxa un pla de gestió per a la conservació de la somereta de Montsant. Aquesta espècie d'ortòpter endèmica de la Serra de Montsant es creia extingida fins que fa pocs dies se'n descobrissin un parell d'exemplars, un mascle i una femella. Concretament, aquest pla de gestió contempla la construcció d'una gàbia de cria i s'estan elaborant protocols de censos i anàlisis de les dades de camp per tal de conèixer millor la biologia i el comportament d'aquesta espècie tan desconeguda. La somereta de Montsant va ser descoberta el 1897 per l'entomòleg Longelina Bas, tot i així no havia estat mai fotografiada viva fins a la recent redescoberta. Tornem a les notícies avançades en titulars. Ahir s'iniciava la brúixola, el programa endegat pel Consell Comarcal del Priorat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Falset per tal de recolzar el desenvolupament personal, formatiu i professional de joves desocupats o en risc d'exclusió social. 7 joves d'entre 16 i 25 anys rebran fins al mes de maig nocions d'orientació laboral, tecnologies de la informació i la comunicació, autonomia personal o habilitats socials, entre altres, que els permetin poder accedir al mercat de treball amb unes garanties mínimes. Escoltem Goretti Alcalà, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Priorat.
Volem donar l'oportunitat a qualsevol jove de qualsevol municipi i a partir d'aquí doncs, formar, sobretot formar i motivar. Motivar-los perquè puguin incorporar-se al món laboral amb ganes i que tinguin totes unes aptituds i unes habilitats per poder-ho fer.
Apuntem finalment que les sessions de formació de la brúixola s'impartiran a l'Oficina Jove de Falset. La publicació especialitzada en vins de més difusió i influència a França, la Revista de Vins, ha escollit la d'Ocu Priorat com a escenari de la final de la quarta edició del seu Campionat d'Europa de Tast, prova que enfronta 10 equips integrats per 4 tastadors. La vila de Torroja del Priorat i, en concret, l'edifici noble de Cal Comte acolliran aquest campionat de periodicitat anual en el qual els equips hauran de tastar 12 vins del món amb l'objectiu de localitzar la varietat principal del vi i també la seva zona geogràfica d'origen. Els participants en aquesta quarta edició són Bèlgica, França, Luxemburg, Suècia, Alemanya, Itàlia, Espanya, Gran Bretanya, Quebec i Andorra. Apuntem finalment que la prova està tenint lloc avui dissabte. I seguint amb el món del vi, Falset acull avui el tercer tast bíblic de l'Estat després dels celebrats a Girona i Còrdoba. L'Hostal Esport serà l'escenari d'aquesta degustació de vins kosher que ha exhaurit places i en la que hi seran presents 7 denominacions d'origen, entre aquestes Montsant i Priorat, de la mà del celler de Capçanes i l'empresa Elby Wines. Coincidint amb el tast, també s'ha previst presentar un èxit literari, la Bíblia, primer tratado de viticultura i enologia, de l'enòleg Javier Marquínez. Es tracta de la primera compilació i interpretació de cites referents al vi i la vinya presents a la Bíblia. El volum ha obtingut el premi a la millor publicació del món del 2010 en la categoria d'Història de les Begudes. El motiu és que el volum explora per primera vegada la clàssica fusió entre enologia i etnologia. Obrim ara bloc cultural. Sara Bailac, Manuel Baixauli, Estrella Ramon, Teresa Roig i Toni Sala són els escriptors que prenen part aquests dies de la segona trobada Priorat en persona, que organitza el Centre Quim Soler. L'objectiu d'aquesta proposta cultural és, en primer lloc, convidar-los a fi de conèixer el Priorat i la seva gent, poc visibles en l'imaginari literari. D'aquesta primera part se'n diu l'avinguda. Escoltem Roser Bernet, membre del Centre Quim Soler.
L'objectiu de la primera part de la trobada és que ells, en certa manera, s'empapin de la comarca. I això ho fem doncs, a través de 4 persones, els que en diem els adalils, que els passejaran pel seu priorat personal, per això es diu priorat en persona. Llavors, durant aquests 4 dies, doncs, ells viuran una mica el paisatge físic, però també el paisatge humà d'aquesta comarca, parcialment, evidentment, però amb una vocació de que sigui profund, que no sigui una cosa superficial ni tòpica.
Posteriorment, concretament un any després, aquests escriptors vindran de nou al priorat, és el que en diuen la tornada, amb uns objectius diferents als de la primera etapa.
Els textos que ja hem fet, que els posem en una pàgina web amb una forma, diguéssim, de diccionari, aquests textos els haurem repartit naltros per les escoles, per les biblioteques i per l'institut, i quan tornen ells fan el retorn, llavors tenen relació amb, tots aquests sectors i algun altre, si convé. Vull dir, tot això es va fent una mica sobre la marxa, perquè és un projecte que té vocació de llarga durada i que no vol focs d'artifici, diguéssim, sinó que el que vol doncs, és anar calant, no? anar fent segur. I llavors tornen i fan aquest retorn i fan aquests intercanvis amb aquests diferents col·lectius.
L'acte de cloenda de la segona trobada d'escriptors és obert al públic i tindrà lloc el diumenge a partir de 11:45 al Casal de Pradell. Entre altres, hi ha programats una taula rodona i un recital de textos de Xavier Amorós i Quim Soler. Apuntem que al web prioratenpersona.cat també s'hi podrà veure properament la filmació d'aquesta experiència viscuda pels escriptors a la comarca.
Els esports.
Iniciem ja el bloc esportiu, ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia als esports de Ràdio Falset. Comencem avui amb una molt bona notícia. El Falset Esportiu va resar el seu rival, el Vilaseca, amb un contundent 2-8 el passat cap de setmana. El gol inicial de Pablo Carrero va encarrilar un partit que durant la segona part es va convertir en un festival de gols dels de Gerard Font. És la segona victòria del Falset en el present campionat, la primera fora de casa. Una victòria que feia sortir el Falset dels darrers llocs de la taula i que el col·loca ara com ara el 9è de la tercera catalana. Els de Font tornen avui als terrenys de jocs, o fan a casa, al nou Domènec Aragonès, contra el Marina Cambrils. Els del Baix Camp són a priori un rival assequible, i si tot transcorre amb normalitat, el Falset podria sumar la tercera victòria consecutiva. El partit Falset-Marina Cambrils es disputa aquesta tarda a les 5 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. A la quarta catalana, les notícies que ens arriben no són tan bones. Els porrerans segueixen sense puntuar en el que portem de Lliga. L'última derrota va ser fora de casa, al terreny del Vimbodí, per 4-1. Tot i avançar-se en el marcador, el Porrera continua amb 0 punts i penúltim classificat. Tot això pot canviar si demà diumenge són capaços de treure alguna cosa positiva, si cal amb una mica de sort. Reben al municipal de Porrera l'Alcover, que tan sols ha aconseguit una victòria. Precisament, va guanyar el Vimbodí, l'equip que derrotava la passada jornada al Porrera. Recordem, el Porrera, al Cove, es jugarà demà a les 4 de la tarda i al municipal de Porrera. Saltem al futbol sala, on el Pradell ha començat molt fort. Dos partits, dues victòries. El passat cap de setmana refermava el seu bon inici davant la Pobla de Montornès, amb un resultat de 3-1. Els pradellencs són tercers i aquesta jornada el rival ja és més seriós. L'Inter de Calit, el quart classificat, serà una bona pedra de toc per saber a què pot aspirar el Pradell la present temporada. El partit entre l'Inter de Calit-Pradell tindrà lloc avui dissabte a les 8 del vespre al pavelló de la Salle de Tarragona. I aquest cap de setmana entren en joc la resta d'equips comarcals de futbol sala. I comença la cosa animada amb el derbi que disputarà el Poboleda i el Capçanes, que tindrà lloc a 4:45 d'aquesta tarda a Poboleda. També debuta el Marçà, en aquest cas ho farà fora de casa, a la pista del Plantense Segur de Calafell. Això serà demà a les 12 del migdia. I amb futbol sala i desitjant sort als equips comarcals que entren en competició, ens acomiadem. Ens retrobem d'aquí 7 dies als Esports de Ràdio Falset. Bon cap de setmana!
El temps.
Després dels esports, la previsió meteorològica ens la porta l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per les altes temperatures, clarament estiuenques, gairebé cada dia, i acabada ja aquesta setmana la situació té una lleugera tendència a canviar en quant a les temperatures. Aquestes ja no seran tan altes, tindrem més núvols, degut que ens arriben vents de procedència marítima des de la Mediterrània, i en definitiva una situació de tot que no dona pluges, no hi ha cap tipus de pluja pràcticament o de molt poca importància, estarem dintre una situació més normalitzada en quant a aquestes temperatures. No s'esperen de moment pluges, ambient força tranquil, llevat d'aquesta certa nebulositat de Mediterrània, i els primers dies de la setmana vinent la situació es mantindrà poc més o menys igual. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1957, les intenses pluges i aiguats provocaven el desbordament del riu Túria i València es veia afectada per grans inundacions amb gran quantitat de morts.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I com sempre, amb la previsió meteorològica, posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins, de dimarts a divendres, i també sempre que vulgueu a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ens trobareu a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia i debat d'aquesta casa, que condueix avui també la Rosa Gairal. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant aquesta estona m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, bon cap de setmana i fins aviat!